COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en COPE. És dilluns, és 12 de febrer, el dia en què a Tortosa arrenca el judici per l'atropellament a dos joves de 15 i 18 anys. El conductor de la furgoneta que els va embestir va donar positiu en drogues, havia consumit cocaïna. Els dos joves van morir i Fiscalia demana 4 anys de presó. Ell ha arribat avui al judici des de la presó i és en preventiva, i no per l'atropellament, sinó perquè el van enxampar després al volant, tot i la prohibició judicial de conduir. Avui, 200 familiars i amics de les víctimes l'han rebut al jutjat. Avui al programa repassarem aquesta i altres informacions. També tindrem l'espai, unirem de fet l'espai talent amb denominació d'origen i el Sibarita per parlar d'oli. Parlarem del primer oli gourmet de la Ribera d'Ebre. Es diu Dolium i ha unit 9 productors de la zona amb un objectiu que va més enllà de la pròpia producció d'aquest oli. No s'ho perdin. A partir de la 1 anirem de vins, ho farem fins a Bonastre per saber més de la feina del celler Partida Creus. I en la darrera mitja hora de programa agafarem la Nacional 240 per parlar amb Cope Lleida d'avui del Dia Internacional del Càncer Infantil, que se celebra, es commemora, de fet, el proper 15 de febrer. Ho farem amb un pediatre i amb Afanoc. Recordin que poden fer-nos arribar les seves propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona, ja saben, nosaltres els acompanyarem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al camp, 98.0 des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, ens poden escoltar en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, fem la primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Allà hi tenim l'Anna Borrell. Anna, molt bon dia.
Bon dia. Continuarà el cel encara molt ennuvolat avui al litoral o prelitoral tarragoní, amb precipitacions preferentment en punts del nord, que poden ser localment fortes, i amb nevades avui amb una cota que anirà baixant fins als 400 metres. Esperem recollir 2 centímetres al prelitoral. A la resta, cel cada cop més clar i les temperatures tornen a baixar. Les mínimes s'enregistraran en general al final del dia, amb glaçades a l'interior, i la màxima marcarà 14 graus a Tarragona, 13 a Tortosa, 12 a Reus i al Vendrell i 10 a Gandesa. El vent a les comarques del sud i a Mestral, a la resta vent més fluix i més variable, amb tendència a bufar de l'est al litoral. Demà tindrem un cel poc ennuvolat, però al llarg del matí s'anirà tapant més, tot i que no esperem precipitacions. Les temperatures mínimes baixaran amb glaçades en punts a l'interior i prelitoral. Les màximes també ho faran a l'interior, la resta no variaran. A mínimes, per tant, d'un grau a Tarragona, un sota zero a Reus i Gandesa, 0 graus al Vendrell i 2 a Tortosa. Pel que fa al vent, a les comarques del sud bufarà mestral al matí i a la resta continuarem amb vent de l'oest i sud-oest més fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Per tant, ja saben, ve fred, s'han d'abrigar. Continuem amb més qüestions. Ara fem una ullada també a les carreteres. A aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit, normalitat a les carreteres tarragonines. Comencem amb una terrible notícia que sacsejava Torredembarra aquest diumenge. Una dona de 37 anys ha mort per un tret que li hauria disparat de manera accidental la seva parella. Tot va passar dissabte, al voltant de les 10 del matí. Segons la versió de l'home, la pistola es va disparar de manera accidental quan manipulaven l'arma i va ferir al pit a la dona amb un tret d'entrada i sortida. Ell mateix la va portar al cap de Torredembarra, des d'on la van traslladar d'urgència al Joan 23 i d'allà a l'Hospital de Bellvitge, on finalment moria de matinada. Ell té 42 anys, està ara mateix detingut per tinença il·lícita d'armes i un possible homicidi imprudent. Avui ha de declarar davant el jutge. La investigació policial continua oberta. I atenció al que llegim avui al diari Més i també al diari de Tarragona. Els veïns de Mas Pellicer de Reus denuncien l'ocupació il·legal d'habitatges al barri. El darrer episodi el van viure la setmana passada. Denuncien que van fer 20 avisos al 112, però tot i això no es va evitar l'ocupació il·legal d'un habitatge. Es tractaria d'un pis de propietat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, buit en els darrers mesos. Segons expliquen els veïns del diari, al diari Més, el problema s'arrossega des de fa mesos i xifren entre 20 i 30 els pisos ocupats al barri. De retruc, aquesta situació bloqueja el lliurament d'una part de fons d'habitatges socials a persones que s'ajusten als criteris d'adjudicació. Com els dèiem, en començar, clam de justícia de familiars i amics dels dos joves morts en un accident a la Nacional 340 al desembre de 2016. Gairebé 200 persones s'han concentrat a les portes del jutjat de Tortosa el dia en què comença el judici per l'accident. El conductor que els va embestir amb la seva furgoneta va donar positiu en consum de cocaïna. S'enfronta a 4 anys de presó, però les famílies ho consideren insuficient i volen una pena exemplar. Joana Curto és la mare d'una de les víctimes. L'escoltem.
Perquè troben que és una vergonya que el demanin 4 anys de presó després d'haver matat a dos xiquets, perquè la vida dels nostres fills no val això. Que se fiqui una condena exemplar. És el que es mereix, perquè si conduïssin en alcohol i es condenessin a 20 anys o drogats 20 anys, no tornarien a conduir.
Els concentrats han rebut l'acusat amb crits d'assassí quan ha estat traslladat en furgó policial a les dependències policials, ja que es troba en presó preventiva per haver-se saltat la prohibició de conduir que li havia imposat el jutge. I a Tortosa, Meritxell Roger és ja la nova alcaldessa de la ciutat després de la renúncia de Ferran Bel. És la primera dona en l'alcaldia de la ciutat. La fins ara segon tinent d'alcalde i regidora d'Urbanisme s'ha compromès a treballar amb els mateixos compromisos de sempre i a entaular diàleg amb els grups que també s'han mostrat disposats a fer-ho.
Som la capital de les Terres de l'Ebre, sense complexos, però sense arrogància. Ser capital és molt més que ser un símbol o un punt al mapa. Ser capital vol dir ser referent, vol dir ser generós, vol dir també ser ambiciós. Ens queda molta feina a fer, ens queda molt camí a recórrer i sé que la farem amb tota la dedicació i la il·lusió. Siguem propers, recordem que sempre estem al servei dels tortosins i tortosines. I per part meva treballaré per ser digna del càrrec que avui assumeixo amb molt d'honor, ser la primera alcaldessa de la meva ciutat.
L'oposició ha retret Roger la manera com es fa el relleu i apunten que respon a una estratègia en clau de partit i electoral. I canviem d'assumpte. La Fundació Provocant la Pau ha enviat 400 caixes de productes bàsics per a refugiats que acullen en un squat d'Atenes. Són sobretot productes per a nadons i mares lactants, roba, bolquers, llet, aliments bàsics o productes d'higiene, per exemple. Abastiran a més d'un centenar de refugiats, la majoria sirians, afganesos i kurds. Són nens, alguns menors sense família, embarassades i altres persones en situació de vulnerabilitat que Provocant la Pau acull en un edifici ocupat, autogestionat, els coneguts com squats. Està a Atenes. Les màfies, les amenaces feixistes i la inseguretat ha fet plantejar una reubicació d'aquestes persones que podria ser immediata. El president de la Fundació Provocant la Pau és el Joan Reverteu, explicava així a l'Agència Catalana de Notícies.
Lo essencial que és lo menjar, acompanyar-los en la salut. Després hi ha altres necessitats materials com la roba o material d'higiene. I després hi ha ajudar-los en allò important, com és aconseguir la documentació o bé també l'escolarització dels nens, la vacunació dels nens. I bueno, doncs per això és, en molts aspectes és complicat. I després un afegit extra és això, les màfies que estan per tot arreu i que volen pues, aprofitar-se d'ells, a vegades atacar, a vegades robar i...
Provocant la Pau no deixa d'organitzar actes solidaris, mercats, festivals i altres accions per recaptar diners. La darrera campanya important ha estat una recollida d'aliments, roba i producte d'higiene que s'ha fet en xarxa a la majoria de pobles de les Terres de l'Ebre amb col·laboració d'ajuntaments, botigues i associacions. I més coses d'agricultura. Ha aprovat ja prop de 90 productes per atacar el caragol Massana al Delta de l'Ebre. De moment, però, els resultats de 6 anys de lluita i investigació no permeten disposar encara d'una substància de referència efectiva, respectuosa amb l'ecosistema i econòmicament accessible per fer front a una plaga que afecta pràcticament el 90% dels arrossars de l'Emí Delta Esquerra. Els pagesos continuen aferrant-se com a principal arma a l'ús de la saponina, malgrat suposar-los un cost afegit anual de 300 euros per hectàrea i limitar seriosament la rendibilitat del conreu. Albert Pons és arrossaire de Camarles.
La plaga l'únic que fem és que l'aguantem. Convivim, malvivim en ella, perquè malvivim, però l'única cosa que fem és que l'aguantes, la saponina el que fa és que et reduïs un 80-90% la població de caragol, però saps que té una reproducció tan bàrbara que al cap d'un any tornes a estar igual. És a dir, que saps que, tu saps que l'any que ve els 300 euros els tornes a tindre com a un cost afegit.
Per intentar resoldre aquesta situació, la Generalitat planteja que Agricultura, el Ministeri d'Agricultura, autoritzi canviar l'autorització de les saponines passant de la condició d'excepcional a la de normalitzada. I una dada que sabem avui, el Consell Audiovisual de Catalunya denuncia que l'11% dels anuncis de joguines mostren nenes preocupades pel seu aspecte físic. Les mostren pintant-se les ungles, fent-se reflexos de colors als cabells o aplicant-se tatuatges o cosmètics. El percentatge duplica el de la campanya de Nadal anterior, que va ser del 4,2%. I una bona notícia, les comparses més espectaculars s'han exhibit lluentors i balls en la Rua de Lluïment del Carnaval de Tarragona aquest diumenge. Enguany el recorregut s'ha avançat una hora respecte a l'horari habitual per afavorir la presència de públic familiar. El rei Carnestoltes de Tarragona és l'Héctor López.
Doncs aquest carnaval té molts balls molt bonics, tratges impressionants i moltíssima gent que va amb totes les ganes del món a part desfilar per la ciutat.
La ruta de lluïment marca que s'acosta al final de Carnestoltes. Avui, a partir de les 8 del vespre, serà el torn del judici del rei Carnestoltes, que enguany es trasllada a la sala d'actes de l'antiga audiència. Ja dimarts es viurà la jornada de dol i l'enterrament del rei Carnestoltes, on també es lliuraran els premis corresponents. Són les 12:32. En esports, victòries dels equips tarragonins aquest cap de setmana. Sisena victòria del Nàstic fora de casa, que s'ha imposat per 1-0 al camp de l'Albacete. I el Reus, per la seva banda, s'ha imposat per 3-0 al Lorca. Una victòria que dona aire als rojinegres i els allunya de la zona de descens.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Acabem repassant portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu avui: el 155 frena ajudes sociales e inversiones en Tarragona. Al Reus Digital conclou, diuen, la redacció del pla específic de la bicicleta a Reus. I al del camp.cat trobem destacat aquesta hora el presumpte homicida de la seva dona, Torredembarra, declara dilluns. Tarragona 21, entrevista a Didac Nadal, diuen: al PDeCAT no venim lligats de mans ni tenim cap motxilla. I finalment avui hem portat al diari més de 20 avisos dels veïns no eviten l'ocupació d'un pis amb espellicer. Són les 12:34. Abans d'anar a publicitat, i ens permeten, darrer minut d'aquest informatiu per al company Joan Carles Naya, periodista, conductor i director del programa Tastos de Cuina de Radio Ciutat de Reus. El Joan Carles ens ha deixat aquest cap de setmana després d'una lluita contra el càncer. Doncs el nostre condol als seus familiars, als seus amics i especialment als companys de Radio Ciutat de Reus. Una abraçada des d'aquí. Ens aturem un minut per la publicitat i continuem.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
¿Estás solo?
El lugar equivocado.
No soy quien creéis.
En el peor momento posible.
¿Por qué querrían matarlo? Mi hombre todavía tiene los diamantes.
No accedí a participar en un asesinato.
Val Kilmer. Doble identidad. El domingo por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Yo, marido, padre y conductor, prometo que terminaron los años de pagar más por tener el mejor servicio y las mejores coberturas en mi seguro de coche. Hoy es el principio de todo. Hoy es el día. Hoy voy a hacerme todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12. es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlo sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
Lección número 1. Lánzate. Que sí, que te lances. ¿Qué motivos necesitas? ¿Te gusta? ¿Le gustas? ¿Lleváis toda la vida juntos o acabáis de empezar? ¿Qué más da? No tienes nada que perder.
Este San Valentín, lánzate. Y en 2 horas tienes el regalo en casa con Click and Express. Servicio disponible en 54 ciudades. El Corte Inglés. Miles de ideas para acertar.
El Sibarita.
Vinga, seguim amb més temes al programa. Continuem amb la missió Sibarita, ja saben, triar els millors productes de les comarques de Tarragona i que vagin passant per aquesta secció. Avui parlarem d'oli i d'oliva, d'un nou oli gourmet, però no només del projecte en si, sinó també del recorregut que s'ha fet per aconseguir que aquest d'òlium sigui una realitat, que ha implicat a força gent, i avui en tinc una representació aquí a l'estudi. D'òlium és el nou oli gourmet de la Ribera d'Ebre i per parlar-ne m'acompanyen avui a l'estudi la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, la Gemma Karim. Gemma, molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per venir. També una de les productores del d'òlium, la Noemí Poquet. Hola, Noemí.
Bon dia.
Què tal? Gràcies. I la Núria Galende, que és tècnica del Consell Comarcal. Núria, gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia. Bon dia a totes tres. Merci per venir. Escolta, expliqueu-me, no sé quina de les tres m'ho dirà això, d'on sorgeix la idea de crear aquest oli gourmet, és així, ho dic bé, no? Oli gourmet de la Ribera d'Ebre. Gemma, em sembla que t'han mirat, t'ha tocat a tu.
Doncs sí, aquesta iniciativa surt del Consell Comarcal dintre de Dinamització Econòmica. Tenim un programa que es treballa a les 7 comarques, que està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, i gràcies a això podem treballar per la diversificació econòmica i que nosaltres estem treballant amb el sector agroalimentari. Vam començar amb el sector, amb el subsector, diguéssim, de la fruita dolça, després vam treballar amb el sector del vi, produint també un producte també molt bo que vam presentar ara fa algo més d'un any, que és un vi blanc que es diu La Poca Vergonya.
Que i ara sap alguna cosa la Noemí, no? De La
sí,
Poca Vergonya.
I doncs ara aquesta última etapa que hem treballat amb el sector de l'oli. El sector de l'oli agrupa doncs a molta gent de la nostra comarca, perquè és una comarca on se fa molt bon oli, i la majoria de l'oli que es fa és arbequina en gran part, i tot va ser després d'un viatge de prospecció i per anar a aprendre a la Toscana, on se'ns van veure ben clar que havíem de buscar algo diferent, algo que ens, que per a ser un producte gourmet, algo de qualitat, però que ens fes diferents. I aquí va sortir doncs la idea de treballar en aquest oli, que de les 500 classes d'oliva que hi ha arreu del món, pues la fulla de salze només se troba a la Ribera d'Ebre, i aquí després ja Noemí entrarà i la tècnica, la Núria, ja entraran a com se va fer doncs aquesta barreja en d'altres olis, i el cupatge que va sortir, doncs ha fet que sigui un producte excel·lent, la veritat, i a prova de portar en concursos arreu del món.
Per tant, és una iniciativa que sorgeix del Consell Comarcal, que crideu als productors en aquest cas i els hi feu la proposta, no? D'alguna manera. Llavors, Núria, vosaltres, tu ets en representació
Noemí.
Aquí. Ai, Núria, perdó, Noemí, és que clar, avui tanta gent a l'estudi, no estic acostumada. Noemí, sou nou productors, no?
Nou
és que us heu unit per fer realitat aquest oli. Com us va arribar la proposta? A veure, com va anar això?
Bueno, nosaltres estem dintre el projecte del Consell Comarcal, del treball a les 7 comarques, Ribera d'Ebre Viva, i llavors ells el que fan és, els que som productors d'oli i productors d'olives, ens criden en diverses reunions, i d'aquestes diverses reunions se va fent com una criba, no? Anem quedant al final, finalment quedem 9 empreses. 9 empreses, que n'hi ha alguns que són molins d'oli, alguns, com per exemple Molí de Rué, que jo vinc en representació de Molí de Rué, només som envasadors i productors d'olives. I bueno, al final, entre tots i amb la coordinació de la Núria, ens coordinem per això, per recolectar les olives, moldre-les en un dels molins dels nous productors, en aquest cas a la cooperativa de Ginestar, i envasar-lo a l'empresa La Marrojana, que també està dintre el producte.
Mm-hmm. Ah, mira, van estar aquí fa sí. poc, a més, sí, sí. Llavors, Núria, dedueixo que tu has lidiat amb aquests tots productors, els has unit, no? Perquè, clar, també parlem de 9 persones, que també 9 empreses, vaja, que tenen la seva feina a banda d'això, no? Llavors, com uneixes aquests 9 esforços?
Bueno, nosaltres truquem a totes les empreses que fan oli de la Ribera d'Ebre i els sí. proposem el projecte, sense descartar ningú, no? Llavors ells clar. Se van sumant. I, bueno, com deia la Noemí, finalment, després de molts grups de treball, al principi vam començar més empreses, i després de molts grups de treball, al final van quedar 9. I són els 9, dintre d'estos 9 hi ha 2 cooperatives, i els altres 7 són productors individuals, bueno, que tenen la seva empresa.
Mm-hmm. També us ha acompanyat l'IRTA, no?, en tot aquest camí, en aquest sí. cas, perquè aquí ara parlarem, ara la Noemí ens explicarà no?, exactament aquest oli que té de diferent, no? En aquest cas ha estat molt important, suposo, el recolzament, perquè volíeu fer una cosa diferent, que sí. no s'havia fet fins ara.
Sí,
no?
Sí, la idea era fer algo diferent, no? És el que diem sempre, a la Ribera tothom fa olis d'oliva molt bons,
molt bons, clar.
Però volíem buscar alguna cosa diferent. Llavors, se va apostar per la varietat de la fulla de salze, perquè només se troba a la Ribera d'Ebre i, bueno, els estudis diuen que va néixer allí, no? Uh-huh. Llavors, juntament amb els tècnics de l'IRTA, vam anar a visitar totes les finques les finques on s'havien de collir les olives i els molins. Se van fer les auditories, se van fer les analítiques per buscar el moment més òptim per a collir. I, bueno, i vam fer tot el seguiment des del camp fins que va sortir el producte final.
Uh-huh. Com arribeu? D'entrada, suposo que d'aquests productors que participen al projecte ja fèieu servir, ja es feia servir aquesta varietat a la Ribera d'Ebre,
sí,
o no?
Sí, hi ha gent que sí, no? Que ja la treballa. Els que són de la zona de Ginestar, en este cas. Uh-huh. La zona de Ginestar, sí, el que és la Ribera Nord, diguéssim, tenim l'altra varietat, que és la Rojal, però la fulla de salze principalment és de la zona de Ginestar, uh-huh. del Sunyer i de la cooperativa de Ginestar, en este cas.
I com s'arriba a aquest cupatge? Perquè a banda de fulla de salze, quines altres varietats tenim?
Porta la Rojal i la Picual.
Picual,
que la Picual, en este cas, és de Miravet, d'un productor de Miravet.
Uh-huh. Com s'arriba? Suposo que no va... Clar, la primera això no surt, això s'han de fer moltes
no,
proves.
Això ha sigut gràcies a la coordinació dels tècnics de l'IRTA, no? És el que estem comentant. És jugar en una altra lliga, no? Volem fer un oli que jugui en una altra lliga. Llavors, gràcies a l'assessorament d'ells, del mostreig d'olives, per arribar a veure quin és el moment òptim de recol·lecció, que en aquest cas va ser molt, molt primerenc, a mitjans d'octubre, sí. amb uns rendiments molt baixos. La fulla de salze, per exemple, ha estat donant uns rendiments del 9 o el 10%. Vol dir que de cada 100 quilos d'olives estem traient només 9-10 litres d'oli. Quan normalment, quan altres treballem els olis o quan recolectem les olives, al novembre, desembre, treballem el 18, el 19, el 20, inclús a més rendiment. Igualment amb la Rojal i amb la Picual, que es van collir una setmana més tard. Uh-huh. També el treball al molí és diferent. Les olives entren a la cooperativa de Ginestar, es fiquen en càmeres frigorífiques, se treballen en fred, i això el que et fa és obtindre un suc, un oli molt verd, molt concentrat, amb unes aromes molt intenses, molt potent en boca, que és el que es busca amb aquests tipus d'oli. No? I la imatge que et dona l'envàs ja és d'un producte delicat, sí. amb uns envasos, amb uns detalls molt cuidats. Bueno, és una altra lliga.
Clar, no, és que ara, mira, us volia preguntar, de fet, no, el que hi havia dins, el que hi ha dins l'ampolla és importantíssim, però també s'ha treballat molt la imatge, no? Posarem una foto al Twitter després perquè la vegin, no? És una, no, una ampolla molt diferent, també no estem acostumats potser a veure oli amb aquest tipus de, no, de packaging, en aquest
no,
cas.
No, és un món que va canviant també, clar. I arribarà a ser, parlàvem del món del vi, arribarà a ser com el món del vi.
Sí.
Se parlen ja de monovarietals, parlem de cupatges, bueno, n'hem d'aprendre molt encara, personalment i crec que al sector, però crec que arribarà sent com lo vi, maridatges, cupatges, com deia, sí, tastos, cates. Vam fer el dia de la presentació a Miravet, uh-huh. vam fer una cata amb el típic got blau, on molta gent potser no ho havia fet mai. Crec que hi hem de treballar molt, perquè a la comarca, pues, com dèiem abans, produïm moltes olives i n'hem de treure un bon rendiment.
Clar, sí, sí. Com ha estat la feina, no, en aquest cas, per vosaltres, Núria, per exemple, no, com a tècnic? Suposo que també és molt interessant veure tot el procés de creem des de zero el producte, no?
Sí, sí. Bueno, hem treballat molt.
He treballat molt, sí, sí.
Lidiar nova empreses no és fàcil.
Clar, per això.
Hem tingut moments de tot, sí, sí. A més, ells, vull dir, ja tenen la seva feina, no? I és complicat a vegades poder coincidir, poder posar-nos d'acord nou empreses, no? Com més empreses és més complicat. Però, bueno, finalment, ells són els que han respost i ells són els que tenien ganes i per això ha sortit el producte com ha sortit, no? Sí que vam treballar també tot el procés del packaging, vam escollir el nom, disseny de l'ampolla, vull dir, ha sigut, a part del producte que deies, no?, de fer l'oli, és tot el que porta al darrere. Mm-hmm.
D'on ve el nom, d'Òlium? Perquè també té un sentit, eh? No és a l'atzar, això. Gemma,
sí,
a veure.
És que darrere del producte i de la qualitat del producte hi ha tot un relat. Això sí que ho hem après de d'altres llocs que hem visitat, que a banda de vendre aquest líquid empreuat, hi ha història, i dintre d'aquesta història, la Ribera és una terra d'ivers i de romans, i d'Òlium és precisament un estri de ceràmica que s'utilitzava per a posar líquids en el món romà. Aleshores, el nom és part d'aquest relat de l'oli.
Clar. En parlarem, mira, després del programa parlem de vins, eh? Anirem a veure un celler de Bonastre, que també la filosofia que tenen ells és aquesta. És a dir, crec que no apreciem prou la qualitat dels productes que tenim a la vora i potser, no, el problema no, el producte ja era bo, no? El que ja es fa és bo, evidentment, no? Aquest, això és un pas més enllà, però potser no ho sabem apreciar i potser s'ha de millorar la manera en com ho venem, no?
Això sempre.
Sí, i a vegades mos va ser igual,
sí,
no?
A vegades mos ho han de dir des de fora, no? Clar. I a vegades te va bé com a productor, ja sigui amb el producte que sigui, no? Que algú de fora et digui, escolta, que he deixat tastar i m'han dit que és boníssim, no? I després tu creus encara una mica més. Jo crec que aquesta autoestima mos falta molt. Mos falta molt amb moltes coses, amb la fruita de la Ribera, amb, no sé, hi ha productors de formatges, productors de cervesa, vull dir, podem estar al costat de qualsevol zona de Catalunya productora. Amb el cap de setmana del Benvinguts a Pagès tenim una oferta, sí. I són coses que en altres mateixos mos hem de creure.
Mm-hmm. Tinc aquí unes quantes dades, perquè ja ens començaves explicant, no?, que és un projecte, no?, que forma part dintre de tot un projecte encara més ampli, no?, de recolzament als productors de la zona i de la comarca. Són 35 empreses productores d'oli i d'oliva, no?, a la Ribera d'Ebre. Això què vol dir? Més de prop de 8.600 hectàrees i l'any passat es van fer més de 14.500 tones d'olives, sí, no?, es van produir a la Ribera d'Ebre. Vull dir que és una activitat econòmica importantíssima.
És això. Nosaltres ara estem treballant per aquesta diversificació econòmica i que res millor que el producte autòcton de la terra com és les olives, no? Com deia Noemí, juntament amb la fruita i el vi. Uh-huh. O sigui, la fruita ens ocupa en un munt de gent treballant a les temporades de recollida. Això també s'ha de valorar com a dinamització, no? I en el sector de l'oli també mou a moltíssima gent.
A veure, anem a... Si ara algú vol saber com... Té curiositat, no?, per com, quin sabor té aquest d'Òlium, on el podem trobar? Perquè aquí, dintre del fet de que jo anem un pas més, és que també que l'exclusivitat és que no se'n fa allò, molts litres, no? No. Vull dir, no molts. Quants en feu?
Hem fet en total unes 7.000 ampolles de mig litro i de quart de litro en total.
Vale, per tant, està buscada la cosa, estarà
sí,
buscada.
Sí, de moment hem començat amb... Bueno, el primer any tampoc t'atreveixes molt i ara per ara el podeu anar trobant a les agrobotigues de molts de nosaltres, dels productors. Sí, i ara el que hem de, bueno, desenvolupar és aquesta comercialització. Uh-huh. Clar, heu de pensar que el que ens passa moltes vegades a les empreses que estem en aquests projectes, hi ha dues cooperatives, però també molts som empreses petites, empreses familiars, que com sempre diem, tots fem de tot, no? I des de que vas al camp o una part de l'empresa va al camp, has de fer temes administratius, comercialització i projectes així t'ajuden amb això, no? També, que a vegades ens oblidem de lo que és la comercialització i pot ser un producte molt bo, però si tu no surts a vendre'l, a casa no vindran.
Clar, suposo que aquí també és important el recolzament del Consell Comarcal, sí, en aquesta via, sí, no?
Aquesta manera de treballar públic o privada penso que és el que hem de fer. Nosaltres no som productors, però sí que hem d'estar al costat dels productors per ajudar en això precisament que deia Noemí, a través dels nostres tècnics i mitjans.
I s'agraeix molt també que o sigui, la part pública, en aquest cas, faci bandera d'estos productes, no? I que al final, com que som productes on hi ha col·laborat tanta gent de tants pobles diferents, arriba un moment que tota la comarca se'l fa seu, no? I se'l sent una mica seu. He d'anar a veure el familiar que tinc a Barcelona on me ve gent a casa, què faig? Doncs hi regalo un producte d'aquí que l'ha fet molta gent que sabem segur que hi ha col·laborat, o el veí o el que conec del poble de Miravet o de la Torre de l'Espanyol o d'on sigui, no? I això fa més gran el producte.
Exacte. Per tant, de moment el trobem a les agrobotigues, sí, dels productors, de la Ribera de la Comarca, a la Ribera d'Ebre. Hi ha algun projecte, pregunto, des del Consell també, Núria, també sí, de tu t'ha tocat, per portar-lo més enllà, diguéssim, apropar-lo a altres comarques, ja no de Tarragona, sinó més enllà.
Sí, sí. Bueno, abans ho comentàvem que este dijous comencem a treballar amb ells una altra vegada per arrencar el projecte del 2018, que consisteix en això, fer el llançament del producte, conèixer distribuïdors. La idea també és que es presentin a concursos a nivell internacional i a veure si hi ha sort i algú, bueno, i si guanyen algun premi, no? Sempre és bo per a donar a conèixer.
Bueno, premi que no sí. És el primer que guanyaran, que ja n'heu guanyat un, no? Amb el Dolium, a veure com va anar això.
Bueno, el primer que es presenta, no? Poder tindre un segon premi, doncs pues ja és...
Clar, o sigui, us vau presentar a la Fira Intercomarcal de l'Oli, a Móra la Nova, i quin és el premi que us vau endur?
És el segon premi, no?
Sí,
ens vam endur d'olis...
Fruitats verds, sí, de la categoria Fruitats verds.
Home, doncs això sí. D'entrada, perquè, clar, arribar i entrenar.
El primer premi se'l va emportar un dels productors del Dolium que participa el projecte, l'Enric de Miravet. De
les Àrgoles. I el premi, penso que també.
O sigui que ho va ocupar tot,
Bueno, és un bon símptoma.
A Erta anava a dir que això és arribar i engranar, perquè, de fet, el vau presentar oficialment fa
mig desembre.
Exacte. El Nadal es va notar, va triar, la gent va triar Dolium, sí, per regalar, no?
Sí, les cistelles, les paneres, el regal, sí, tot ajuda.
Llavors, alguna previsió d'alguna fira a la que aneu amb el Dolium d'aquí poquet?
De moment, no.
No, fira no. Algun concurs, sí, no?
Sí, algun concurs sí, que està ara a punt de tancar algun concurs, però fira de moment no.
Escolteu, i l'oli, ja no només parlo del Dolium en aquest cas, que a més acaba de sortir, vull dir, està començant a caminar ara, sinó en general els olis que es fan a la zona, a la Ribera d'Ebre, se'n compra molt fora d'aquí, fora de casa nostra, n'exporteu? Perquè jo no sé si a nivell d'exportació l'oli encara ens queda feina per fer.
Molta.
En aquest sentit, no? Perquè aquí Itàlia té el terreny una mica menjat, en aquest cas.
Jo crec, bueno, potser vosaltres coneixeu més les dades. Nosaltres, particularment, a la nostra empresa fem venda, quasi tot el que produïm ho venen directament allí, però molts dels altres productors entenc que venen a l'engròs, a productors més grans, i en quant a la comarca, per exemple, potser la Palma, que són grans productors, també, no sé...
Home, la Palma, a més, és la que subministra l'oli del Barça.
Però no tema exportació, falta no, molt sí. Treball.
Falta, sí, no? És una feina. Jo dic, perquè jo he estat vivint fora, a més, no? Fora d'Espanya, i és veritat que jo anava a buscar olis d'aquí, olis de casa, em costava molt trobar-los, no? I al final... dius, home, per què, no? Què és el que falla aquí, en aquest cas? Perquè el producte el tenim.
Falla l'últim pas, que dèiem, no?
La comercialització.
El saber posar en un envàs, sí. I treure-la a vendre, perquè tant productors com cooperatives ens han dedicat a produir, no a vendre. El produïem i el veníem, i amb el tema del vi igual, no? Venia una cuba, una cisterna i s'emportava un volum gran, ja no el veníem en envàs petit. Però estem veient que tu pots treure més valor afegit quan ho vens en un envàs, que no és fàcil tampoc. No és fàcil, perquè hi ha molt més esforç, hi ha molt més gasto, però jo crec que és el futur.
No sé si des del Consell teniu vista posada en dir aquest oli, no? Aquest producte en concret, aquest oli gourmet, independent de la feina que es faci per promocionar la resta d'olis que es produeixen a la comarca, pots enfocar-lo a un mercat concret?
Bueno, de moment no està assenyalat així, no? Vull dir, la idea és esta, presentar-nos a concursos i si agrada l'oli, pues anar cap allà on
agradi. Ja teníem dos concursos en vista, em penso que era un al Japó i l'altre...
Sí que aneu lluny.
Sí, bueno, però s'ha d'intentar.
Sí, i tant, i tant.
Sí, un al Japó i l'altre a Londres, me penso que era.
Que són mercats molt interessats en el producte aquest de qualitat, no? Ho parlàvem també amb Mel Múria, recordo, no? Que ells també tenen un mercat fora, a nivell gourmet, impressionant en aquest cas, no? I és un producte que fan aquí a casa. aquí, al, sí. aquí a la vora. Doncs amb l'oli igual. Jo crec que aquí ja sí que ho tenim molt assumit, no? Això de que l'oli d'aquí de casa és de gran qualitat. En aquest cas, sembla que la batalla està força guanyada, no? Ho apreciem molt. I en fem bandera. Aquest oli, que com dèiem, fulla de salze, rojal i picual, l'hem de fer servir per alguna cosa en concret o ens val per tot? A veure, Noemí.
Jo l'aconsello amb una mica de pa.
Ja, sí, bon sí. pa i ja està, no?
Bon pa i ja està, amb una bona tomata amanida, si convé, o per menjar així amb cru i saborejar-lo tal qual.
Mm-hmm. Doncs ja saben... Dolium, busquin, a veure si tinc aquí els noms de tots els productors, que sí. no me'n deixi cap, perquè així la gent podrà quedar-se amb el nom, la Marrojana, Olis Escoda, Molí de Rué, que és casa la Noemí, Les Àrgoles, Olis Montaner, Aceites Hijo Manuel Sunyer, Olis Calbrisda i les dues cooperatives, l'Agrícola i la secció de crèdit de la Ginesta i la de Sant Jaume de Benissanet,
molt bé,
d'acord?
Molt bé.
Sí que aquí tenen on anar a trobar-lo, ja saben, no n'hi ha gaires ampolles, o sigui que això s'ha de... s'ha d'aprofitar i s'ha d'anar a buscar. No tinc més temps, però us agraeixo moltíssim que hàgiu vingut avui a explicar-me més coses sobre Dolium i sobre tots aquests projectes, perquè hem de mirar molt cap a la Ribera d'Ebre, que a vegades sí, ens queda molt lluny, no? Sembla que ens queda molt lluny.
Som
no...
els desconeguts, jo li noto. A
doncs, Noemí, Gemma, Núria, moltíssimes gràcies. Torneu quan vulgueu.
A vosaltres. Gràcies.
Esforç, aventura, superació, paisatge, natura. Torna el cicle de muntanya a l'Auditori Diputació, a Tarragona. Cada dijous del 15 de febrer al 22 de març, conferències i documentals amb la participació d'alpinistes de renom internacional. Entrada lliure amb invitació. Més info a dipta.cat/ciclamuntanya. Aquí, Diputació.
Catering El Castillo del Grupo El Álamo le ofrece todo lo necesario para cualquier evento. Bodas, banquetes, convenciones. Disponemos de diferentes localizaciones para realizar sus celebraciones con todo lujo de detalles. Desde el más pequeño hasta una amplia variedad de menús ajustados a su presupuesto, para que usted no se preocupe de nada. Para cualquier evento, Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Informes en el 977-84-6240. Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Carretera de Montblanc, en Alcover.
Menys de 3 minuts, 2 pràcticament, i arribarem ja al punt de la 1. Jo els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, però abans una notícia que acabem de conèixer. 4 homes armats i amb la cara coberta en passamuntanyes assaltaven aquest diumenge a la nit els cinemes de Calafell. Ho han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra a l'Agència Catalana de Notícies. Va ser als vols de les 11 de la nit. 3 assaltants van entrar a l'interior dels cines mentre un quart esperava fora el cotxe i un d'ells en passamuntanyes, el que portava possiblement una arma curta, va amenaçar el personal del cinema. I 2 homes més, també armats, un amb una arma i l'altre amb un objecte contundent, diuen els Mossos, van entrar a les oficines per exigir la recaptació als empleats. Els atracadors van fugir dels cinemes amb un botí, segons l'Agència Catalana de Notícies, de 10.000 euros. I en aquell moment hi havia encara clients al cinema. Recordem que eren quarts d'11 de la nit d'un diumenge. Segons fonts dels Mossos, el vehicle que conduïen els assaltants, compacte, de color negre, va fugir en direcció Cunit. Fins ara no s'han produït cap detenció i ho porta. El cas el porta la unitat d'investigació de Mossos del Vendrell. Queda un minut per arribar a la 1. Després de les notícies tornem, hem d'anar de vins. Avui coneixerem vins naturals fets a Bonastre, al celler Partida Creus. I després, a partir de 2:15, tenim una Nacional 240, molt important avui. Parlarem del Dia Internacional del Càncer Infantil, que es commemora el proper dijous. Avui parlarem amb un metge, amb un pediatre. I també parlarem amb Afanoc Tarragona, per conèixer més la tasca que fan ells amb les famílies i amb els nens i nenes afectats per càncer. I també en la darrera mitja hora del programa els donarem alguna pista del que tenim preparat demà amb el Ricard Álvarez de COPE Lleida per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Demà a partir de les 12:20 aquí tindrem alguns canvis, no s'ho perdin.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Francisco Granados asegura que Esperanza Aguirre e Ignacio González controlaban todos los asuntos que se trataban en el Consejo de Gobierno Regional. El presunto cabecilla de la Púnica sigue declarando a petición propia. Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
Acaba de finalizar la declaración y estamos a la espera de que salga Granados. Los nombramientos de la Comunidad de Madrid dependían directamente de Esperanza Aguirre y de Ignacio González, ha dicho el cabecilla de la Púnica en la sala. También ha manifestado que Esperanza Aguirre decidió el cambio en el sistema de adjudicación y contratación de obras para que lo gestionase la Comunidad de Madrid. Según Granados, Esperanza Aguirre estaba harta de que los ayuntamientos no la invitasen a las inauguraciones.
Y hay otra cita judicial importante hoy. El juicio por los falsos ERE en Andalucía se ha reanudado en la Audiencia de Sevilla. Ha abierto las comparecencias el exdirector general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero, que solo tiene previsto responder a las preguntas de su abogado. De momento, ha negado sus primeras declaraciones ante la policía, en las que aseguró que sus superiores conocían las ayudas que se concedían.
No lo rectifico porque yo en aquellos momentos tenía una presión tremenda, tanto mediática como la tuve por parte de la policía para que declarara, y esas circunstancias pues no la voy a ratificar.
Y hay más noticias en este lunes 12 de febrero que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
En Cataluña se ahonda la crisis en el Frente Independentista. Juntos por Cataluña sigue apostando por Carles Puigdemont, pero en Esquerra Republicana muestran cada vez más reparos y proponen una fórmula efectiva. De hecho, Oriol Junqueras, desde la cárcel, apunta a su número 2, a Marta Rovira, como candidata. Los Comunes, la marca de Podemos en Cataluña, habla ya de guerra fratricida entre partidos separatistas. Estamos muy pendientes del temporal de nieve que afecta a todo el norte peninsular. Hay muchos problemas en las carreteras de Galicia, en la A6, en Lugo y La Coruña, y también en Cantabria. En esta comunidad, la Guardia Civil ha liberado a decenas de vehículos atrapados por la nieve en la autovía de la Meseta, en la A67, en el viaducto de Montabliz. Y en Rusia, las autoridades analizan las cajas negras del avión siniestrado a las afueras de Moscú. Solo quedó el fuselaje esparcido en la nieve. Hay 71 muertos. El estado de las cajas negras es satisfactorio, según han señalado los equipos de emergencia. El aparato había superado una revisión completa de mantenimiento hace solo un mes.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pilar, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos habláis del último milagro acontecido en el Santuario de Lourdes.
Pues sí, se anunció ayer el reconocimiento del que sería número 70. Se trata de la curación de una religiosa, Sor Bernadette Murió, que desde hace muchos años sufría una grave parálisis que le impedía caminar. Su médico le invitó a hacer una peregrinación a Lourdes y ella cuenta que no pidió su curación, sino la conversión del corazón y la fuerza para poder proseguir su camino como enferma. Al regresar a su comunidad, se sintió en condiciones de deshacerse de su corsé y de las muletas. Inmediatamente se puso a caminar sin ninguna ayuda. El médico de la religiosa levantó acta de la curación, que fue presentada al Buró Médico Internacional de Lourdes, que tras un minucioso examen ha dictaminado que la curación es inexplicable para nuestros actuales conocimientos científicos. Pues esta historia más ampliada,
como siempre,
en un ratito en El Espejo.
Con todos los detalles en media hora. Gracias, José
Luis. Hasta luego.
Y en los deportes, el Real Madrid prepara el partido ante el Paris Saint-Germain mientras se decide la sede de la final de la Copa. Luis Munilla.
Hoy es la primera toma de contacto, Pilar, para decidir la sede de la final. Se reúnen en Madrid los dos finalistas, el Barcelona y el Sevilla, con la Federación. De momento, el Estadio Metropolitano sigue siendo el mejor colocado. El Real Madrid, por su parte, espera con impaciencia ese regreso de la Champions este miércoles ante el Paris Saint-Germain en el Bernabéu, en la ida de los octavos de final. Veremos si algún miembro de la BBC se queda en el banquillo o no. Y desde París, así ven la eliminatoria. Edinson Cavani.
Es una eliminatoria muy difícil. Es algo especial jugar contra un equipo del nivel de Real Madrid, y yo no sé si va a ser un partido de tantos goles. Yo creo que el primer partido casi siempre es un poquito más cerrado, ¿no?
Palabras de Cavani en el diario Marca. En el Barcelona, Dembélé no se ha entrenado hoy por molestias gástricas. Hoy se cierra la jornada de Liga a las 9 con el Deportivo de La Coruña, Betis, en lo que va a ser el debut de Clarence Seedorf en el banquillo del Depor. Y España ya tiene su primera finalista en los Juegos Olímpicos de invierno. Es Queralt Castellet, que buscará medalla después de meterse quinta en la final de Halfpipe.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Acunsa y Clínica Universidad de Navarra traen a Madrid un nuevo modelo de salud y los seguros de asistencia sanitaria más completos. Y el próximo miércoles 14 de febrero, Carlos Herrera y Herrera en COPE nos descubrirán desde la nueva sede de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid otra forma de hacer medicina, otra forma de asegurar su salud. Recuerde, el miércoles 14 de febrero en Herrera en COPE.
Oye, Héctor, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerme una alarma antes de mudarnos.
Pues yo estoy contento. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Sis minuts que passen de la una, seguim en directe al migdia a COPE i ara el que fem és anar de 20 segons i anem.
El seguro perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como encontrar un vuelo a mitad de precio y que además por overbooking te cambien a primera clase. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro más que perfecto.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de 20.
Anem de vins al programa i avui anem a buscar-los fins a Bonastre. Seguim la recomanació del Joan Ramon, del celler Escoda de Sanaüja, i avui volem descobrir la història, la manera de fer i els vins del celler Partida Creus. I per fer-ho m'acompanya a l'altra banda del telèfon avui el Máximo Marchiori. Máximo, què tal? Muy buenos días y gracias.
Muy buenos días. Muchas gracias a vosotros.
Un placer tenerte por aquí. Oye, lo he dicho bien, Marchiori es el apellido.
Lo has dicho perfecto.
Bien. Oye, cuéntame un poco cómo, cuándo y cómo empieza la historia de Partida Creus. A ver.
¿Cómo aterrizamos aquí?
Sí, a ver.
Mira, mi mujer y yo vinimos a Cataluña en el 1994 para hacer otro trabajo. Venimos de un pueblo muy pequeño de las Alpes. Teníamos alrededor nuestro una gran calidad alimentaria de proximidad. En Barcelona nos encontramos en aquellos años con una cierta dificultad en encontrar alimento bio, orgánico y de calidad con una cierta facilidad. Uh-huh. Entonces, cuando tuvimos el trabajo bien asentado, decidimos, como no estaba vinculado al sitio, decidimos buscar un pequeño pueblo del interior también para conocer más la tierra y comprar una pequeña parcela para cultivar para nosotros. Nuestras familias, por parte de abuelos, son las dos de agricultores. Yo en concreto tengo una parte de familia de madre que eran viticultores y productores de vino.
Sí.
Y entonces dedicamos unos cuantos meses durante los fines de semana para contestar anuncios y ir a ver fincas hasta que encontramos una parcela maravillosa aquí en Bonastre que nos enamoró. Y entonces ahí decidimos comprarla y trasladamos el trabajo de Barcelona al Vendrell y el domicilio de Castelldefels a Bonastre. Uh-huh. Y así empezamos a producir nuestro alimento como agricultores, pero en aquel momento solo era fin de semana.
Era un hobby, ¿no?
Era un hobby, pero ahí me topé con una variedad que cambió mi vida.
Ay, esto ya pasa.
En la finca había y hay olivos, almendros, había un trozo de viña de macabeu, de uva blanca, y había una planta ubicada además en un sitio muy peculiar, que hacía una uva negra de grano alargado que parecía como una oliva meña.
Sí.
Y yo pregunté al señor que me vendió la finca qué uva era esta. Y el hombre me dejó un poco sorprendido porque me dijo, ah, eso es una cosa muy dulenta, no va al res, es una variedad de aquí muy bella, que es ilegal.
Sí.
Digo, ¿cómo que ilegal? Y le dije, bueno, dime el nombre. Y el nombre era Sumoy. Y entonces yo me fui a buscar un poco la que era la historia de la Sumoy. Y descubrí que Sumoy es una variedad históricamente quizá la más importante de los últimos 3 siglos aquí en la zona del Penedès, que también se cultivaba muchísimo en el Alcamp, en la conca de Barberá. Y son tres clones, el sumo de Gragros, de Gragliargati y de Grapetit, y que fue descalificada hace muchos años de la denominación de origen Penedès y de otras denominaciones de origen. Y la cosa a mí me pareció un poco curiosa. Me fui informando, vi que aquí se estaban introduciendo, plantando y admitiendo en denominaciones de origen muchas variedades francesas, y me sorprendió que propio la variedad de uva más cultivada en el pasado se fue descalificada. Como, sinceramente, yo tengo mucha más admiración para la cultura del pasado que no la cultura del presente. Sí, porque antes la gente hacía las cosas no por interés económico inmediato, ¿sabes? Y entonces pensé que me fui informando. Los primeros años que viví aquí, las personas que más contactaba, digamos, mis amigos, eran hombres de más de 80 años. Y a ellos fui preguntando qué es lo que se cultivaba antiguamente, cómo, dónde, la forma de conducción de la, del cultivo. Y me fueron explicando que antes de la filoxera, el Penedès era una tierra más de uva tinta que no de uva blanca, que la uva se cultivaba en montaña, que se cultivaba muchísima sumol, garnacha, garrut. Y entonces yo dije, bueno, si tenían alternativa de elegir otras variedades, ¿por qué propio la sumol? Porque debía de ser una variedad interesante. Y además, estas variedades son el fruto de siglos de lo que se llama selección masal, que es una cosa distinta de la actual selección clonal, que se hace reagrupando un conjunto de plantas que mejor se han ido adaptando al sitio y al clima, a la tierra. Y una variedad de este tipo tiene muchos siglos de historia y de esfuerzos de muchas personas, es parte de la cultura, del patrimonio rural, gastronómico, enológico de una tierra. Y me pareció una cosa un poco fuera de lugar, que porque a un funcionario le da el punto de tacharla con un lápiz, que puede desaparecer una cosa tan parte de la cultura rural de una tierra.
Claro que sí.
Recuperarla por el puro placer de hacerlo.
Pues que bendito momento, ¿no? Que tú dijiste que te llamó ahí la atención y empezaste a indagar. Fue un poco el punto de partida. Y a mí me gustaría saber, porque además no hemos nombrado a Antonella, que es la, ¿no?, el otro 50% también de partida, creo. Son los dos culpables de que esto sea una realidad.
Es el otro 50% de mi vida.
Claro.
Y también de partida Creus.
Claro, claro. O sea, es partida Creus, no se entiende sin vosotros dos trabajando en esto. Vosotros os dedicabais, como has dicho, teníais pues, ¿no?, la familia se había hecho, pero os dedicabais a otras cosas y de repente os establecéis aquí, empezáis con esto y dices, durante un tiempo fue un hobby. ¿En qué momento vosotros veis que esto puede pasar de hobby a ser un negocio, una bodega, una realidad?
Pues fue una cosa que vino propio espontánea, vino sola, porque mira, da la casualidad que la sumol, como son tres clones, son tres viñas que hay que plantar. Y que como la uva estaba descalificada, me costó mucho encontrar viejas plantas esparcidas por ahí, que algún agricultor un poco intentaba vender mezclada con otra uva para no arrancarlas. Y buscando con esta dificultad, por lo tanto, percorriendo mucho los campos y los pueblos de aquí alrededor, encontré otras variedades, encontré garrut, encontré viñaté, pansé, cartucha vermel, que ahora en este momento está admitida, las otras que te he elencado no. En fin, encontré un patrimonio varietal tremendamente amplio, antiguo e interesante. Por otro lado, es normal, porque aquí en toda la cuenca mediterránea es donde hace unos 3.500 años atrás se empezó el comercio gracias a los griegos, los fenicios, de lo que eran sarmientos de uva, vino. Yo tengo informaciones históricas que en la península ibérica se empezó a vinificar, plantar vitis vinífera y vinificar en el octavo siglo antes de Cristo. Estamos hablando de casi 3.000 años atrás. Y entonces, mientras plantaba los tres clones de sumol, que conseguí hacerlo en el 2005 el primo, en el 2008 el segundo, en el 2012 el tercero, encontré garrut, una vecina me ofreció una parcela que era perfecta para garrut, luego encontré parcelas de viñas viejas que, debido al hecho que actualmente se paga muy poco la uva aquí en esta tierra, los agricultores, cuando una viña es vieja y produce poco, produce menos cantidad, pero mucha calidad. Y esta calidad no es reconocida a la hora de ir a vender, el producto. Entonces tienden a abandonarlas. Por lo tanto, viñas viejas que estaban a punto de estar abandonadas o de estar arrancadas. Y a partir de ahí empecé a tener trato con los agricultores, con los propietarios, para ver si me podían dar un poco de uva, si podía participar en el cultivo. Total, que llegué a un punto que con la idea de hacer vino para mí, a pesar de que yo bebo mucho vino.
Te liaste, Máximo. Se te fue las manos.
Tenía una cantidad de uva que dije, uff, ¿qué voy a hacer con esto? Y la cosa me estaba involucrando emocionalmente y me gustaba tanto que ya en el 2005 empecé a pensar, a darle vuelta, a pensar en una, o sea, 4 años después de haber venido en Bonastre, que habría sido bonito abrir una bodega, aunque fuera como un segundo trabajo. En el 2006 encontré una parcela que podía estar bien para montar la bodega y en el 2007 finalmente decidí abrir legalmente la bodega para poder vender este vino y darlo a conocer.
Uh-huh. Entonces habéis hecho 10 años así oficiales, digamos, ¿no? Hace poquito.
Sí, la verdad que sí, acaba de cumplir, bueno, hemos hecho el año pasado la 11ª vendimia de la bodega. Y la verdad que estoy muy contento. Nosotros, por una parte, es una cosa que me duele un poco porque tenemos que exportar la gran mayoría de nuestra producción. De momento se tiene que volver a recuperar un poco el consumo de vino, como era antiguamente, uh-huh, aquí en España y en Cataluña, pero estamos en ello. Y pero sobre todo exportando estos vinos me he encontrado con profesionales que hacía años que importaban vinos de Cataluña y que se quedaron sorprendidos porque me dijeron, vaya, mira, yo hace 15, 10, 18 años que importo vinos de Cataluña, pero a mí nadie me ha hablado nunca de Cartuja Vermell, de Sumoy, no he ido nunca a hablar de esto.
Claro.
Son espectaculares y realmente son, por tanto que aquí las grandes bodegas intenten copiar las vinificaciones de otros países y de otras culturas, yo creo que hay un poco una falta de amor para la propia tierra, para nuestra tierra. Digo nuestra, aunque yo soy italiano, porque ya yo tengo las raíces aquí.
Claro.
Y poca confianza en el valor del producto que tenemos, porque aquí tenemos un producto que es espectacular a nivel mundial.
Uh-huh. Exacto.
Con unas potencialidades fantásticas. Y hay que volver un poco a esto, a cultivar la tierra por amor, no pensando en el facturado. Y sobre todo Cataluña, que es una región que justamente va reivindicando sus diferencias, una cultura propia, en todo lo que es el aspecto rural, porque no tenemos que olvidarnos que la cultura siempre ha sido rural. La cultura es tecnológica y urbana desde hace solo pocas décadas.
Es verdad.
Pero antes de 1960-50, la gran mayoría de las personas, a diferencia que hoy, estaban en el campo, las ciudades eran pequeñas y con muy poca población. Y entonces es ahí que se tienen que encontrar las raíces culturales de un pueblo.
Uh-huh.
Y también las raíces culturales de un pueblo son la característica de la tierra, el tipo de cultivo que viene del clima, de las características locales. Aquí tenemos desde la montaña, tenemos sitios que son planicies casi desérticas, tenemos toda la costa mediterránea, tenemos bosques, tenemos una variedad de paisajes, de microclimas, de tierras, y en cada sitio de culturas típicas, locales, de zonas a veces hasta muy pequeñas, que la verdad que son un patrimonio para toda la humanidad y un patrimonio del pasado y de la cultura de esta tierra y de este pueblo.
Exacto.
Y esto se tendría que recuperar absolutamente.
Exacto. Y es la base, además, para poder continuar, ¿no? No lo podemos perder. A mí me gustaría, Máximo, que escuchases por qué Joan Ramón, de Escoda Sanahuja, recomendó vuestra bodega y vuestros vinos. Mira, escúchale.
Bueno, jo us recomanaria un celler que es diu Partida Creus, que està a Bonastre, que és un italià que fa ja uns 20 anys que està per aquí, que s'ha adaptat molt aquí i està fent coses molt, molt interessants, que es diu Massimo, ell, i de vins, bueno, fa un munt també. Ell fa molts espumosos del mètode ancestral, aquest de com Pennat que t'he dit, ha apostat també per varietats autòctones i no sé quin vi recomaneu-se, però fa un vi amb sumoll que és molt interessant. per dir-ne un, eh? Mm-hmm. Però en fa també 10 o 12 i tots són interessants. Però és un celler que val la pena.
Tots son interesants, dice Joan Ramón. Todos vuestros vinos son interesantes. Vosotros hacéis, como Joan Ramón, vinos naturales también.
Sí, correcto.
Uh-huh. Cuéntame un poco, no tendremos tiempo de pasar por todos, pero sí que me gustaría, para aquellos que no os conozcan de nada, que no hayan escuchado nunca vuestro nombre, Partida Creus, ¿cuál sería, digamos, el vino ideal para empezar a conoceros de los que hacéis?
Mira, yo he empezado con Sumol, yo estoy muy enamorado de Sumol, la considero una variedad fantástica. Hago tres vinificaciones de Sumol, una que es con viñas viejas de Sumol de Grapetit, que es un vino tinto, una que es con las viñas jóvenes que he plantado yo, que son de Gragros y de Graliargat, que es una prensada directa, sale un vino de color ligeramente anaranjado, y lo hago en sentado y también en espumoso ancestral. Y diría que desde luego para conocer al Baix Penedès es absolutamente imprescindible empezar con una copa de Sumol.
Imprescindible, ¿eh? El Sumol. ¿Cómo se llama vuestro vino de Sumol?
Ah, mira, como yo he empezado con las variedades, pero al trabajar fuera de la denominación de origen, parece que los reglamentos y la ley dice que no tengo el derecho de poner el nombre de la variedad, y yo quería ponerlo, me limito a poner dos letras. Y entonces, en el Sumol vinificado de forma normal, como un tinto, pongo SM.
SM, ¿eh?
Y en el Sumol vinificado en blanco, lo llamo Blanc de Sumol, y entonces pongo BS.
Muy bien, pues SM y BS. Nos comentaba Joan Ramón, destacaba sobre todo los espumosos con los que trabajáis, y hablaba de este método ancestral. Cuéntanos un poco.
Sí, mira, te habrá explicado también el Joan Ramón que el concepto de vino natural no es nada nuevo, es simplemente recuperar la vinificación antigua. La vinificación antigua consiste en dejar que la levadura autóctona que vive en la piel de la uva fermente el jugo. Entonces, durante esta fermentación, poco a poco van bajando los azúcares y va aumentando el grado alcohólico. Y entonces, en la vinificación de un espumoso seguimos el mismo principio. Los espumosos actualmente, los cavas, se producen acabando la fermentación del vino y luego añadiendo azúcar y levadura. Como en nuestra forma de vinificación está excluida la posibilidad de añadir cosas que no son la uva propia, la uva misma, entonces queremos aprovechar la misma levadura e el mismo azúcar que queda en el mosto. Es una cosa muy sencilla. Sabemos fácilmente que 4 grados de glucosa y fructosa producen una atmósfera de presión, y entonces para tener un vino que tenga unas 4 y media, necesitamos 16, 18 gramos de glucosa fructosa. Durante la fermentación vamos midiendo el azúcar que va bajando, y cuando estamos a esta cantidad de azúcar, que se mide por la densidad del líquido, embotellamos. Entonces, el mismo vino, embotellamos solo una parte del vino que está en depósito, uh-huh, y el resto lo dejamos en depósito que termine de fermentar. Con lo cual, es el mismo vino el cual, embotellado antes de terminar la fermentación, termina la fermentación en botella y el gas no puede salir y se queda atrapado en el líquido, con lo cual crea la burbuja, la espuma.
Claro. Bien, y así, sin más, o sea, tal y como nos lo da la tierra, digamos, ¿no? Vosotros lo encerráis en la botella para que llegue a nosotros. Si alguien ahora tiene mucha curiosidad, por ejemplo, Máximo, y quiere descubrir los vinos de Partida Creus, este Sumol, por ejemplo, ¿dónde los podemos encontrar? Supongo que os podemos comprar directamente, pero no sé si hay en más sitios por aquí.
Sí. Mira, exactamente todos los sitios donde están no los conozco. Yo tengo un distribuidor en Barcelona, que es el mismo que tiene Joan Ramón, que es un grande apasionado de vinos naturales y es un muy buen profesional en el sector del vino, tanto como experiencia como sensibilidad. Él se llama QV3000, está en Barcelona, en la calle Lepanto. Ahí tiene una tienda y tiene una serie de clientes. Aparte de ir a los restaurantes, estos se consideran todos vinos gastronómicos, van a una línea de restaurantes que son los denominados gastronómicos, uh-huh, o wine bar, bar a vin, como quieras decir, bares de vino. Y a Ahora, exactamente cuáles son sus clientes, te puedo decir que la semana que viene me han invitado a una cata en un local que se llama Chirigot, de Villafranca del Penedès,
sí,
para que él organiza frecuentemente catas donde los productores presentan los vinos y sus clientes van para conocer un poco la historia del vino, de la variedad, de la bodega y de cómo se produce. Uh-huh. Esto es uno de los sitios donde se puede encontrar.
Muy bien. Yo creo que además os podemos visitar, creo, ¿verdad?, en Partida Creus, porque yo creo que toda esta filosofía y esta manera de trabajar y de entender la tierra, si nos lo cuentas tú en directo, esto tiene que ser ya la bomba. O sea, que os podemos visitar en Bonastre.
Mira, esta es una casa abierta. Aquí recibimos cientos de personas al año, desde los últimos consumidores que se aproximan por primera vez al vino y al vino natural, hasta sommelier muy famosos que vienen aquí. O sea que acogemos muy bien a todas las personas. Y muchas veces cuando viene la gente, yo más que dedicarme a explicar tantas cosas sobre el vino, que al final son cosas técnicas que al consumidor importan poco, quiero siempre dedicar un poco de tiempo en que presten un poquito de atención cuando se alimentan, porque el vino es un alimento. Uh-huh. No solo a la calidad del vino que beben, ma a la calidad del pan, a la calidad de la fruta, a la calidad de la verdura, a la calidad de la carne. Actualmente vivimos una época en que el alimento para nosotros, más que fuente de energía, es un tóxico que nos hace enfermar. Y esto porque no tenemos tiempo para dedicar a la compra, para dedicar a la búsqueda de productores y cosas así. Pero calculando que el alimento de calidad significa salud y vida de calidad, es bastante interesante dedicarse a esto. Y hay poca información en el mundo, en el mercado, y muchas veces la gente se queda sorprendida al saber ciertas cosas sobre lo que comemos, que no deberíamos de comer, y lo que no conseguimos encontrar, que sería el alimento correcto, ¿sí? Más que nada, yo me dedico mucho a esto durante las visitas. Uh-huh. Cuando viene.
Pues es una muy buena oportunidad. Sé que tenéis página de Facebook, Partida Creus, si buscan Partida Creus, allí tienen también el contacto. Y en www.partidacreus.com, también tienen más datos. Oye, me ha dicho un pajarito que organizáis unas calzotadas muy interesantes. ¿Esto todavía está en marcha?
Y esto está en marcha.
Es que ahora es temporada, ¿eh? O sea, que podemos venir aquí a Partida Creus a hacer una calzotada también.
Por supuesto, son todo, además, siempre en nuestra filosofía buscamos producto de proximidad, de gran calidad. Tenemos carne del cordero del pastor de Bonastre, que lleva rebaño pastando, es carne fresquísima. Tenemos calzot de uno de los mejores productores de Cataluña, que está aquí cerca, en Altafulla. Calzot de calidad biológico integrado, de muy buenísima calidad. Las alcachofas, las patatas son de nuestra huerta, o sea que seríais bienvenidos seguramente.
Vamos, te voy a llamar, no te digo más, Máximo. Os vamos a venir a visitar, que hay que aprovechar ahora la temporada. Ha sido un placer haber conocido un poquito más de la historia de Partida Creus, de este sumoll, Buskin, el sumoll de Partida Creus, SM, pero no te dejo marchar sin que me recomiendes un vino o una bodega, a ver, que te haya a ti llamado la atención.
Mira, una bodega en esta zona, hay varios amigos que son muy buenos productores aquí alrededor, pero la más próxima, aquí en la zona de Tarragona, yo te recomendaría la bodega de Jordi Llorens, que está en la Conca de Barberà.
Uh-huh.
¿Vale? Se llama Cellier Jordi Llorens y está en Blancafort.
Muy bien.
Me gusta mucho porque es una persona muy seria, muy aplicada, que cree mucho en lo que hace. Viene de una familia de agricultores de calidad, porque yo no he tenido el placer de conocer a su padre, pero he oído hablar de él y debía de ser una persona, bueno, que todavía está vivo, realmente muy interesante. Y Jordi, con mucho esfuerzo, está continuando la tradición familiar, que es una cosa muy bonita, que se encuentra en pocas circunstancias hoy en día, que los jóvenes se quieren ir,
sí,
a vivir en la ciudad. Y hace vinos muy precisos y considero que sea un muy buen viticultor.
Genial, pues oye, le invitaremos la próxima semana. Máximo, ha sido un placer conocerte de verdad. Tú ven cuando quieras aquí al estudio.
Muchísimas gracias, Mónica.
Gracias.
Bermuts Miró t'ha ofert, anem de vins.
Doncs hem escoltat ja les senyals horàries que ens indiquen que hem passat ja de 2:15 i, per tant, obrim la Nacional 240. Mònica Carrasco.
Què tal, Ricardo Álvarez, com estàs?
Des de Tarragona, des de Lleida... Mireu-ho des d'on vulgueu.
Des d'on vulguem, a un extrem, cadascun a un extrem de la Nacional 240, no?
Molt bé, escolta, s'ha passat ràpid el cap de setmana?
S'ha passat massa ràpid, però bueno, ha estat cap de setmana de carnaval. Avui hi ha moltes escoles que tenen festa.
Sí.
Jo no
sí.
sé avui pares i mares com museu organitzat, bueno, perquè...
Pues, col·locant.
No? S'ha tirat d'avis avui, d'amics, potser, de parents, no?
Jo crec que a cada casa fan com poden. Com poden, eh? Jo els he col·locat, ho he de dir així.
No els has portat a la feina avui?
No.
Un dia els podries portar.
Home, sí, i la veritat és que els nens no tenen tant problema amb els micròfons, eh? Vull dir que ells...
Clar, no tenen tanta vergonya.
No, s'asseuen aquí i el que volen és escoltar-se. T'ho diuen, obre'm que no m'escolto.
Exacte.
I els fa gràcia de parlar del micròfon.
Exacte.
Molt bé, escolta, per cert, ja saps que demà és dimarts i 13.
Sí, senyor, però...
Ni te cases ni t'embarques.
Això diuen, però demà és un dia molt especial. Nosaltres demà ens llancem a la piscina perquè demà celebrem un dia per nosaltres important. És el dia de la ràdio, demà.
Dia mundial de la ràdio.
Sí, sí. Mira, si et sembla, abans d'arribar a les dues, fem un tastet del que tindrem demà.
Ah,
que
sí?
Sorpresa, no expliquem res més.
Ah, vale.
Hem de deixar una mica la incògnita perquè la gent demà a les 12:20 s'ha de connectar
a
COPE.
Bueno, pues, després us expliquem no res, una coseta.
Una coseta.
Escolta, coses que passaran aquesta setmana, perquè mira, el calendari va com va, el proper dijous és dia 15 de febrer i parlant de dies mundials, doncs el dijous també és un dia mundial, és totalment diferent al dia mundial de la ràdio, és el dia mundial contra el càncer infantil.
Exacte.
I d'això volíem parlar avui.
D'això volíem parlar, tenim dades, tenim experts avui, tenim familiars, no? Volem parlar des de diferents vessants, com fem sempre en aquest 1x1 de la Nacional 240. I si et sembla, Ricard, comencem parlant de la vessant mèdica.
Doncs mira, a Lleida ens acompanya avui el doctor Eduard Soler Mir, que és el cap de servei de pediatria de l'Hospital Arnau de Vilanova. Doctor Eduard, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Eduard.
Aquest dijous és el Dia Mundial contra el Càncer Infantil. Aviam, és una paraula d'aquelles... quan parles de la paraula càncer ja és... bueno, és una paraula grossa, per entendre'ns, però quan parlem de nens, com que es magnifica tot una mica més, eh?
Sí, la veritat és que sí. El càncer és sempre una cosa que fa molta por, i més en els nens. En els nens no és que sigui molt, molt, molt freqüent. Diguéssim, hi ha potser uns 1.400 casos que es diagnostiquen a Espanya en un any. Entre nens parlem de per sota de 18 anys. Però és la primera causa de mortalitat per malaltia en aquest grup d'edat. A pesar de que ha millorat molt el pronòstic de tots aquests nens i ara podríem dir que en general el 80% tenen dels casos en supervivència.
El 80%, això és una dada
sí,
boníssima, no? El 80%.
Sí, això... posar al mateix sac tots els càncers, i alguns que tenen més supervivència, alguns que menys, però bueno, tots els avanços que s'han anat fent, doncs ara la veritat és que el pronòstic en molts d'aquests càncers doncs ha millorat moltíssim.
Doctor, ens deia que se'n diagnostiquen al nostre país uns 1.500 casos cada any aproximadament, 1.400, sí, 1.500. Sí. Hi ha algun tipus de càncer que sigui més freqüent en nens?
Sí, home, els nens els més freqüents són les leucèmies, el càncer de la sang. Això és més, quasi entre un 25 i un 30% de tots els casos. Després el que els segueix és el del sistema nerviós central, els cerebrals, i hi ha un grup després molt heterogènic, que tenim els tumors sòlids, que aquests en conjunt són més, però cap és tan important com aquests altres. Els més freqüents són les leucèmies, seguits del sistema nerviós central i després tots els que formen part dels tumors sòlids.
Per informar-nos de tot plegat, doctor, aquest matí hem estat parlant amb oncòlegs que de seguida ens han dit, si parleu de càncer infantil, la major part de casos es donen a òrgans líquids,
sí,
no a òrgans
sang,
sòlids.
Sí, de la sang, sí.
Molt bé.
Els líquids, diguéssim, són el que diem la leucèmia, que són els càncers de la sang, que és aquest el més freqüent en els nens.
Com es detecta un càncer infantil?
Home, la veritat és que el càncer infantil engloba òrgans molt diferents. Llavors la detecció, clar, depèn de l'òrgan que estigui afectat. els càncers de la sang, doncs, per problemes hematològics, anèmia, alteracions de la coagulació, baixa de plaquetes, infeccions de repetició, i els altres doncs, dependrà molt de quin òrgan afecta. Els que afectin el sistema nerviós central, el cervell, tindran simptomatologia al cervell, els que afecten òrgans sòlids, doncs, moltes vegades tindran masses a la panxa, masses al tòrax, o dolor dels ossos, depèn de l'òrga que estigui afectant aquest càncer.
Que cal estar especialment atent, entenc, a les revisions habituals dels nens.
Sí, perquè moltes vegades la sintomatologia és la mateixa que pot tenir altres malalties. Pots tenir mal de panxa, pots tenir febre per una infecció, pots tenir mal de cap, que moltes vegades és realment complicat perquè no hi ha una prova que aquest nen té càncer. Han d'estar molt alerta, i aquí també és la importància de les revisions de les cures preventives.
Clar, i suposo, doctor, que també en aquest cas depèn de l'edat que tingui el nen o nena, clar, ells no poden expressar de vegades sintomatologia, sí, sí, sí. No saben com explicar-ho.
Bueno, els pediatres ja estem acostumats a que els nens no ens expliquin massa.
Clar.
Estem acostumats a averiguar el que els hi passa, no? Però realment ho has d'anar a buscar una mica, perquè, i com us deia, la sintomatologia que presenten doncs moltes vegades és la mateixa que podem trobar amb altres problemes sense cap importància. Aquí doncs, s'ha de mantenir un índex de sospita i pensar sempre que hi pugui haver la possibilitat quan veus uns símptomes que no acaben de quadrar.
Quan es diagnostica un càncer amb un infant, hores d'ara a Catalunya, directament apuntem cap a Barcelona, no entenc, els tractaments?
Sí. Al ser poc freqüent, el que volem és que els equips que els atenguin tinguin una expertesa en el tractament d'aquests pacients. Llavors, per tenir una expertesa, és important que siguin equips i que tinguin molta experiència en el tractament d'aquests tumors i que disposin d'un equip multidisciplinar, no només oncòlegs, sinó cirurgians, intensivistes, hematòlegs, etc., que puguin fer una atenció global d'aquests pacients. I això, doncs, es aconsegueix en aquests centres que poden aglutinar molts casos i adquirir més experiència.
Clar, és que ara ens ho acaba d'explicar, Mònica, perquè moltes vegades la gent diu i per què carai m'he de desplaçar, perquè tot ho fan a Barcelona? L'explicació és molt bona.
Sí, clar, que aquí hi ha pocs casos, en pocs casos no pots tenir molta experiència i és molt millor que hi hagi centres amb gran expertesa en aquestes malalties poc freqüents.
Per tant, doctor, entenc que tots els casos acaben derivant-se, doncs, no sé si és Sant Joan de Déu, el centre de referència, en aquest cas.
Centres, no, hi ha grans centres a Barcelona, el Servei d'Oncologia de la Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu, l'Hospital de Sant Pau, tots aquests hospitals terciaris de Barcelona, alguns especialitzats més en uns àmbits que en uns altres, però tots són els que tenen. Per tant, el paper nostre, sobretot, és estar alerta i diagnosticar. I a la que es diagnostica, doncs traslladar-los al centre on poden fer el tractament, i el paper nostre també és donar suport amb aquests centres. Allà han de fer el que poden fer amb aquests centres i aquí hem de fer el que puguem fer aquí. Vull dir, no s'ha de desplaçar sempre el pacient allà una vegada acabat la primera fase del tractament, sinó que des d'aquí poder donar suport i estar en contacte intens o íntim amb els especialistes dels hospitals de referència.
Clar. Ara en parlarem, de fet, d'aquí uns minuts amb Afanoc, perquè, mira, això és molt important, el fet, evidentment, doncs els que viuen fora de l'àrea de Barcelona t'has de desplaçar cap allà, i en aquest cas, per exemple, l'Afanoc té aquest projecte de la Casa dels Xuclis, no?, per acollir a les famílies, perquè, a més, doctor, ens deia vostè, clar, aquí arribem, tenim el moment, en aquest cas, a l'Arnau de Vilanova de Lleida, no?, el moment del diagnòstic, el moment en què, diguéssim, cau el gerro d'aigua freda sobre la família, en aquest cas, que important és que la família se senti acompanyada, no només el nen o la nena, sinó la família, en tot aquest procés que deu ser duríssim, no?
Això és bàsic, perquè si ja és un cop molt dur que diagnostiquin això, a més el cop de com m'he de passar jo unes quantes setmanes a Barcelona, com puc organitzar on viuré, i això són coses que també compliquen i posen molt angoixa als pares, i associacions com Afanoc que es dediqui a ajudar-los, a que fer aquest camí sigui una mica més planer, que vegin que hi ha altra gent que han tingut els mateixos problemes i poder compartir, doncs la veritat és que fa una feina, diria que imprescindible.
A mi m'agradaria, Ricard, si em deixes també que fem, no?, allò, trenquem una llança també en favor dels professionals de la sanitat, no?, en aquest cas metges, infermeres, no?, que de vegades quan estàs a l'hospital, realment el doctor ho sabrà, no?, com valorem molt més tota aquesta feina, no sempre prou reconeguda, i no és per fer-li la pilota que el tenim a vostè aquí avui,
Sí. Bueno, si intentem fer el millor que podem sempre, sí.
Home, jo m'he quedat amb una xifra, amb aquest 80%, amb aquest 80% que crec que és una xifra elevada. Evidentment, l'altre 20% sempre...
Sí, hem de millorar, hem de millorar-la encara.
Clar, clar, clar. Però entenc que els darrers... Perquè, clar, això és una cosa que també la gent que ens escolta, molts, anem llegint... Sembla que ha sortit un nou tractament, sembla, però ens pensem que mai arriba, però veig que sí que van arribant millores i que aquest tant per cent va pujant.
Sí. El que passa és que no hi ha un tractament que ahir no es curava i avui es cura. Però sí, van sortint coses que van millorant poquet a poquet. O sigui, la diferència d'ara a 10 anys enrere és molt important i suposo que d'aquí 10 anys encara ho serà molt més. Mm-hmm.
Doctor, estava pensant que els adults ens diuen s'ha de portar una vida sana, menjar equilibrat, fora estrès i tal. Clar, amb els nens això també ho hem de fer?
Clar. També, tots hem de portar una vida sana des del principi. Moltes vegades la vida sana des dels petits repercuteix en la vida sana dels adults. Sí, la veritat és que amb això no ho podem evitar tot, perquè hi ha molts, inclús bastants tipus de càncers que són hereditaris, mutacions genètiques, que això no hi podem fer res, però sí, en les circumstàncies ambientals podem incidir. Perquè moltes vegades aquestes circumstàncies en els nens no són tan importants com en els adults.
Mm-hmm. I que important, sé que el doctor tenim pocs minuts ja, però que important és també la feina d'investigació, no? Que també d'alguna manera es fan moltes campanyes, no? De vegades solidàries, perquè el finançament arriba en molts casos de fora de l'administració, no, doctor, per poder continuar la investigació, que és bàsica per pujar aquest 80%.
Si no hi ha recerca, no es progressa, no es descobreixen nous fàrmacs, noves vies de tractament, i si no hi ha aquestes noves descobertes, doncs tampoc augmentarem la supervivència. Això és bàsic, que hi hagi també recursos per poder els dedicar a la recerca en totes les malalties en aquestes enfermedades.
Ricard.
Doncs, no, que deia, jo em quedo amb aquest 80%, sí, que sí. Se segueix treballant i que se segueix investigant. Que clar, això vol dir que s'està buscant que el camí cada vegada sigui més curt i més ràpid. Suposo que la detecció precoç també és un d'aquests camps en el que es treballa.
Evidentment. Quan abans ho pots detectar, doncs abans és més possible que aquest càncer estigui menys disseminat i sigui més efectiu el tractament. Mm-hmm.
Doncs hem tingut la vessant mèdica, Mònica.
I tant.
La vessant mèdica, que és molt important.
Ara parlarem amb Afanoc, amb famílies, a veure què ens en diuen ells.
Hem parlat amb el doctor Eduard Soler Mir, que és el cap de servei de pediatria de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, que li agraïm que ens hagi atès avui, perquè, doctor, no sé si estàs amb consulta.
Ara he trobat un forat per poder-vos atendre, però que em sembla que és molt important que es faci difusió i que la gent tothom es conscienciï de la malaltia i de la necessitat de progressar i de millorar aquest 80% de supervivència.
Doncs t'ho agraïm moltíssim.
Moltíssim. Doctor, un dia aquí a l'estudi.
Moltes gràcies. Sí. Moltes gràcies a vosaltres per la difusió que n'esteu fent.
Molt bé. Un plaer. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Nosaltres, Mònica, fem una pausa, va, agafem aire. I ara parlem de l'altra vessant, que també existeix.
Importantíssima.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo. Acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
¿Estás solo?
El lugar equivocado.
No soy quien creéis.
En el peor momento posible.
¿Por qué querrían matarlo?
Mi hombre todavía tiene los diamantes.
No accedí a participar en un asesinato.
Val Kilmer. Doble identidad. El domingo por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Me equivocaba al pensar que la mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado?
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Yo siempre que voy al campo de fútbol con mi padre, nos ponemos los dos la radio porque nos gusta escucharla y al mismo tiempo verla.
Lo primero que hago es poner la radio, sobre todo para saber el tiempo que hace, las noticias que hay y si me va a afectar algo en el día que me toca.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
La Razón te regala Easy Grill Plus, la plancha de asar extra grande, potente y rápida como ninguna. Podrás disfrutar de la cocina sana, sin grasas, para toda la familia. Desayunos, comidas, meriendas y cenas. Muy práctica y fácil de limpiar. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
un recibo. Y un recibo dividido entre 12 es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlo sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Doncs apa, que ja anem camí cap a les dues, Mònica.
Sí.
Escoltem ara l'altre vessant, no?
Escoltem l'altre vessant, com us anunciàvem, tenim... l'altre vessant és a Fanoc, en aquest cas volem escoltar també la seva veu. No els hem pogut avui unir en espai-temps, els convidats, no. Però sí que el nostre convidat de Tarragona ha pogut escoltar el final de la conversa que teníem amb el pediatre. Tinc a l'altra banda del telèfon el Miquel Jabaló, i ell és delegat de la Junta de Fanoc, de la Junta de Fanoc a Tarragona. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Gràcies
bon dia.
Per atendre'ns. Crec que has arribat, no, a la conversa en el moment justament en què el doctor estava parlant de vosaltres. I bé.
Sí.
Suposo, ell ens deia, jo li preguntava al doctor Miquel que en el moment en què hi ha un diagnòstic, no, de, doncs, parlem de nens i nenes, no, de càncer infantil, això cau com un jarro d'aigua freda terrible a la família, i doncs, tu ens ho pots explicar més en primera persona, i perquè amb Fanoc treballes amb moltes famílies que es veuen en aquesta situació terrible, no?
Sí. No, aquest tipus de notícies és algo... una cosa que no t'esperes mai, no?
Clar.
I sempre hi ha el tema aquell, clar, sents parlar del càncer i això, però sempre penses que a mi això no em tocarà, no? Jo crec que és una actitud que tenim una miqueta tots a la vida, no?
Mm-hmm.
I clar, quan te diuen t'ha tocat, sí, el trasbal és molt important, no? Perquè canvia tot.
Clar.
La teva vida, en un moment, canvia el 100%. Sí.
Clar, fins ara hem parlat de tot el tema mèdic, per entendre'ns, amb el cap de pediatria, aquests dies amb la Mònica, hem estat parlant amb oncòlegs, amb hematòlegs, i ens hem informat de tota la part mèdica. Però és el que deia ara la Mònica i el que apuntaves. Val, un cop et donen la notícia, hi ha coses importants. Una, que el pacient no se senti sol en cap moment.
Sí, perquè... Sí, a més, també dona la circumstància que nosaltres, no, aquí a Fanoc Tarragona, a Fanoc Lleida, no? O sigui, la gent que viu fora de Barcelona, perquè mm-hmm. Barcelona està en els hospitals de referència, o sigui, no només és el diagnòstic en si de la malaltia, sinó és que a més te diuen agafa el teu fill, la teva filla, i marxes cap a Barcelona a l'hospital, no? I clar, tu dius, bueno, però quan? Demà? Passat demà? Diu, no, ja, o sigui, és...
És ara mateix.
És ara mateix. És ara mateix, si agafes i te'n vas allà, no? Clar, arribes allà, o sigui, això ja és com molt fort.
És un trasbal, sí.
És un trasbal, sí. Si has de canviar, si en seguida, clar, el primer objectiu és això, és l'hospital, és la salut del teu nen, però després dius, bueno, i ara què faig, no?
Uh-huh.
I, bueno...
Bueno, i aquí entra en escena potser el vostre gran projecte, que és la... Si no fos pel que és, seria meravellosa, perquè, a més, està fet amb molt bon gust, la Casa dels Xuclis.
Clar.
Sí, nosaltres som una associació que jo sempre que puc dic que el millor que ens podria passar seria que pleguéssim,
sí.
Que no tinguéssim que estar, no? Perquè voldria dir que, bueno, que la malaltia s'ha superat o, bueno, s'han trobat solucions. Però això no hi és, de moment. Els avanços mèdics són importants i... Per això nosaltres, com pares, com famílies, no? Que en el seu dia es van trobar ja fa 30 anys, no? que van començar a fer les primeres accions de Fanoc, no? Que es van trobar això, es van trobar famílies que han de viure a l'hospital, no? Perquè el seu nen està allà les 24 hores i durant molts dies, i hi ha tot un entorn al voltant del nen i de la família, no? Que l'acompanya. I dins d'aquestes problemàtiques, moltes problemàtiques que hi ha, doncs va sorgir aquest projecte ja és una realitat de la casa dels xuclis, no? Uh-huh. Que és la casa d'acollida de les famílies, no?
Quanta gent, per exemple, ara estem parlant a FANOC, teniu delegació evidentment a Lleida i a Tarragona, però Miquel, a Tarragona amb quantes famílies esteu treballant ara mateix? Teniu una xifra?
Aviam, si nosaltres una xifra concreta no, estem el que tenim comptabilitzat són les assistències, sí, no? que donem a les famílies, que moltes vegades doncs, són repetides, no? A nivell de voluntariat, a nivell de aquest tipus de coses, no? I estem al voltant de les, sembla que són les 300, diguem-ne així, assistències.
Sí, sí.
Que no sé que siguin 300 famílies malaltes, però és una miqueta aquest tipus d'activitat. No?
Uh-huh. Ricard, hem donat abans xifres, hem dit que doncs, al nostre país es diagnostiquen al voltant d'uns 1.500 casos de càncer infantil cada any, això és un 160 aproximadament a Catalunya, i ens quedàvem tots dos, no, tu i jo, amb aquesta xifra que ens deia el doctor, de que la taxa, no, de supervivència,
sí, sí,
és del 80%, que ens quedem en que és una molt bona notícia, que ha de pujar encara més.
Millorable, evidentment.
Però ens hem de quedar amb la part positiva, no, Miquel? No sé, també suposo que s'ha de mirar en positiu, no, tot aquest tema.
Sí, 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 evidentment, no? I jo recordo, no, quan jo vaig viure l'experiència ja fa uns anys, en aquell moment, si a l'entrar a l'hospital em van dir, no, mira, tranquil, perquè estem en un 70% de supervivència, no? Ostres, jo em vaig quedar de pedra, no?
Clar.
Perquè vaig dir, vale, un 70%, però i el 30?
I el 30, ah, exacte.
Però vol dir que hi ha un 30, no? Uf, va ser aquella sensació, no? Tremenda, no? Allò que t'ho diuen, com per ajudar, no?
Tranquil, sí, sí, tranquil, sí.
Uf, va ser terrible, no?
Clar.
Però sí, sí, evidentment s'ha d'anar continuant i s'ha d'anar millorant aquest tipus de coses.
S'ha d'anar millorar aquest tant percent, però bé, com ens deia el doctor, no ha pujat respecte fa 10 anys i que això continuarà pujant. A mi m'agradaria, centrant-me en aquesta vessant positiva, que ens parlessis, Miquel, també del que feu a FANOC, perquè una vegada doncs, s'ha superat el tractament i s'ha superat la malaltia, no? També suposo que el reenganxar-te al dia a dia que tenies, no sé si es pot tornar al dia a dia que tenies abans, però bé, recuperar la normalitat tampoc deu ser fàcil, no?
No, i a més, jo crec que si nosaltres, com a associació, com famílies, no? com gent que hem passat per aquí per l'experiència, creiem que és molt important ja des del primer moment, no, que estàs a l'hospital, no, intentar ajudar les famílies perquè, diguem, la normalitat sigui el màxim possible, no? Uh-huh. Per això el tema aquest de la casa dels xuclis, no, tan important. Si la casa dels xuclis és realment és una casa, és un hogar, no? O sigui, la família quan se desplaça de Barcelona a l'hospital té aquell espai que no és una residència, no és una pensió, no és un alberg, no sé, és una casa, no? Uh-huh. Realment pensada per gent, no? que ha passat per aquí. Llavors tot aquest entorn, no? Tota aquesta cosa familiar, tot aquest positivisme, no? que hi ha al voltant de la malaltia, jo crec que en el fons això, estic convençut que ajuda molt, no?
I tant.
Ajuda molt a superar la malaltia, ajuda que els pares estiguin més tranquils, no? en aquest aspecte, no? del dia a dia, no? de on dormiré avui, no? On em dutxaré o com
sí,
farem
sí, sí,
el dinar, no?
O
sigui, tot això repercuteix en el nen veu els pares més tranquils també, tot crec que ajuda, i després la tornada a casa quan són això, no? d'aquí de comarques, no? de fora de Tarragona també, per això les delegacions nostres de Tarragona i de Lleida també és per ajudar les famílies que no es sentin soles, bueno, i de mica en mica a incorporar-se, no? a tornar al col·legi, per això els voluntaris, també voluntaris a domicili, al voltant dels germans, del nen malalt. Sí, és tot progressiu, no? Però ajudem en el sentit de que és gent que ja ha passat per aquesta experiència, dius, bueno, jo això, si no va funcionar, no? Pues intentem arreglar-lo, perquè el que vingui després ho tingui més fàcil en aquest sentit. I ahí estem, no? El dia a dia. No?
I tant.
Es fa una gran tasca des de FANOC. Vosaltres, per cert, teniu una... Jo amb els companys de Lleida he parlat i sempre els dic el mateix. Escolta, dic, vosaltres teniu un departament de creativitat brutal, perquè sempre estan pensant maneres per involucrar la gent a nivell econòmic, a nivell de voluntariat, a nivell d'hores. I teniu una gran activitat a cada delegació, que és el Posa't la Gorra.
Sí.
Que és potser el que us fa més visibles, el Posa't la Gorra.
Sí, realment és la campanya, en aquest sentit, va ser tot un èxit, no? una gran idea, no? Perquè, i realment, no sé, a mi és una cosa que cada dia em sorprèn, no? Quan vas a parlar als puestos, no? I presentes la campanya, no? I parles de lo que és la FANOC i tal, no? Veure la resposta de la gent, no? Mm-hmm. Veure la implicació, no? De la gent a intentar ajudar, intentar fer coses i col·laborar amb les famílies, amb els nens. Sí, sí. Mm-hmm.
La cita del posa't la gorra, Mònica,
sí?
Si jo et dic que falten 5 dies, 21 hores, 4 minuts i 44 segons, és que a Lleida està aquest diumenge.
A Lleida la tenim aquest diumenge, sí.
Lleida, 18 de febrer del 2018, al Turó de la Seu Vella, la Seu Vella de Lleida, perquè si la gent de Tarragona algú s'anime, la mecànica és la mateixa, comprar la gorra i amb això tens entrada i són 4 hores de moltes activitats i tallers al Turó de la Seu Vella, però vaja, que a Tarragona també teniu un post a la gorra, que la gent de Lleida hi anem molt, eh?
Sí,
home, a PortAventura.
Sí, aquí tenim...
És maco aquest, eh?
La sort de tenir PortAventura aquí al costat i que han col·laborat.
S'involucren molt.
El primer dia, sí.
Però escolta, jo per aquells que ens estiguin escoltant, evidentment des de Lleida, però també des de Tarragona, escolta, és una manera també de conèixer la Seu Vella, no?
Sí.
I tot el que han preparat, doncs sí. Per què no?
Sí, sí, perquè
sí.
Lo de Lleida és fantàstic, eh? Ho dic des d'aquí, des de Tarragona, que el posa't la gorra de Lleida realment és impressionant, no? Aquell espai i de la Seu i la quantitat de tallers i d'activitats que s'organitzen i tota la implicació, no? de tota la societat de Lleida és genial. O sigui,
bueno, això és el que fa gran, a Lleida, a Tarragona, a Barcelona, a tot arreu, la
sí,
gent que s'implique,
sí,
això és el que fa gran.
I tant. Doncs escolta, Miquel, jo t'agraeixo moltíssim que ens hagis acompanyat aquesta estoneta també per donar veu a FANOC, que aquells que no us coneguin, que crec que deuen ser molt pocs, que entrin a tafanejar el web www.afanoc.org per conèixer millor també doncs, la feina que feu a la Casa dels Xuclis i tots aquests programes que ens deies, no? que importants són per acompanyar les famílies un cop tornen a casa després dels tractaments. Doncs no sé si algú que ens està escoltant potser es troba en aquesta situació i no ha trucat a la vostra porta, Miquel. Tu què li diries? Què t'hi has trobat?
Sí, no, en principi ha de saber qui som. Vull dir, jo crec que més aquest tipus d'entrevistes, no, i fer la publicitat i les gorres i tot això, és perquè quan algú es troba en aquesta situació sàpiga que hi som, no, que la FANOC està allà i que són famílies. I llavors també cada família ha de tenir una miqueta la... no sé, la confiança o la tranquil·litat de dir, si els necessito, ells hi són. Si no, per lo que sigui, perquè pues, no passa res. Vull dir, nosaltres no anem a buscar tampoc les famílies, no? Uh-huh. Simplement és donar-li aquella confiança, aquella tranquil·litat de dir, bueno, aquí està.
No? Aquesta porta puc trucar, no?
Aquí, exacte.
Exacte. No? Doncs el Miquel Javaloy, que és delegat de la Junta de FANOC a Tarragona. Miquel, un plaer, torna quan vulguis.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Miquel.
Gràcies.
Enhorabona per la tasca.
Una abraçada. Escolta, ens queden 2 minuts, Ricard.
Sí, és que, i torno a recordar que estem parlant del Dia Mundial contra el Càncer Infantil, que serà el proper dijous, dia 15.
Sí.
Però demà és dimarts i 13.
Demà és dimarts i 13. Em deixes que et posi una cançó?
Va, posa.
Mira. Queen, Radio Gaga, què passarà demà?
Demà és dimarts i 13. I ara què diu aquest bon home? No, demà és el Dia Mundial de la Ràdio.
Sí, senyor. I demà és festa grossa aquí a COPE.
I
no?
Tant que sí, i tant.
Tenim preparada una sorpresa. Demà, normalment els dimarts la gent ens escolta a la una, però demà han d'avançar una mica, s'han d'apuntar
sí,
l'agenda.
Sí.
A les 12:20.
12:20. Començarem conjuntament amb un especial nacional 240 Dia Mundial de la Ràdio. No li hem posat nom realment.
No.
Però podem dir així.
Bueno, però nosaltres celebrem el Dia Mundial de la Ràdio fent ràdio, que no hi ha millor manera,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
Però demà sí que hem preparat, hem buscat... Jo tinc un cuiner preparat.
Jo també tinc... Jo tinc un pastisser que fa postres, que a més és... bueno, demà us ho explico, perquè a més volta pel món, per tot el
sí?
món. Sí, sí.
Doncs mira, demà juntarem un cuiner, un pastisser i els hem posat un repte. Els hem donat uns ingredients i ens crearan un plat per nosaltres, això, escolta,
sí, sí,
no ho pot
sí.
dir tothom,
No, i a més, amb ingredients de... Bueno, anava a explicar-ho, no ho
explico.
No
expliquis, bé, no. Hi haurà plats especials demà que crearan pel programa... per aquí darrere en COPE, a Tarragona i a Lleida, i els juntarem a veure si també es donen idees l'un a l'altre, no? I surt aquí alguna col·laboració.
Clar.
Escolta,
Ja sé,
menú radiofònic.
Que estava tot inventat amb cuina, doncs no.
No.
Cada any, cada dia s'inventen coses noves, eh?
Però hi haurà moltes coses. Que posin la ràdio demà, que la posin ja des de que s'aixequin al matí,
la posin
eh?
Ja.
Però sobretot, bueno, la paguin, si volen, no?
De 12 i 20 a 1 tenim l'especial nacional 240 de Rere en Cope a Lleida i Tarragona demà, dia de la ràdio, que jo crec que serà força interessant. A Lleida estarem fent el programa en directe des de la sala del Fet Perenya. Arribem a les dues.
Vinga, fins demà.
Adéu.
Adéu.